Marea Negra, el trist record del vessament provocat el 2002 pel petrolier Prestige, a la capital del qual va ser condemnat a 2 anys de presó i multa per delicte mediambiental. Va ser prou justa? Segons la Interpol, en la darrera dècada els delictes ambientals han augmentat en més d'un 5% cada any, fet que demostra de manera dramàtica com creixen aquesta mena de crims, concretament el comerç il·legal de vida silvestre, de fusta, de peix, de minerals, també l'abocament i gestió de deixalles, l'emissió il·legal de substàncies. És a dir, cap zona de la naturalesa sembla prou segura. I ens preguntem si s'haurien d'incrementar les penes pels delictes mediambientals. Ivan Gortigüela és advocat especialitzat en dret ambiental. Ivan, bona nit.
Hola, bona nit.
Andreu Escrivà és ambientòleg, doctor en diversitat i divulgador. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs Ivan, Andreu, moltes gràcies a tots dos. Les penes contra els qui delinqueixen, digue-li persones físiques o empreses, són prou severes en relació amb el que ens hi estem jugant entre tots, Ivan?
Bé, s'ha de dir que ara mateix les penes per delictes ambientals poden arribar a ser molt significatives. Si parlem de l'ordenament jurídic espanyol, l'article 325 del Codi Penal, que és el que regula el delicte ambiental, pel que fa a persones físiques, preveu penes bàsiques d'entre 6 mesos i 2 anys, multes així com inhabilitació per l'exercici de professió o ofici fins als 2 anys. Aquestes sancions poden ser més elevades si es posa en risc la salut de les persones o si es perjudica greument l'equilibri dels sistemes naturals.
Sí, jo crec, bueno, jo estan d'acord amb el que diu Ivan i sobretot reconeixent, jo crec que s'ha fet una millora, no?, en els darrers anys i les darreres dècades en el que són la qüestió, diríem, de la punició dels crims ambientals. Encara n'hi ha una percepció social que està molt arrelada, no?, com a que determinades empreses, més que persones, se'n surten amb la seua, no?, i que aquella famosa dita de qui contamina paga, que sembla una cosa positiva, s'ha tornat amb qui pot pagar, doncs contamina, no? I clar, ahí la percepció que n'hi ha i la que jo tinc, en certa mesura, és que sempre n'hi ha algun subterfugi legal de forma anàloga al que hi ha amb les qüestions financeres. Al final, el medi ambient, vull dir, qui vol fer mal les coses en la qüestió ambiental les pot fer malament també com les fa en la qüestió financera o en el tema de drets laborals, no? Pues externalitzar la producció, en paraïsos fiscals, doncs en temes ambientals n'hi ha subterfugis suficients com per a evitar, diríem, de vegades els que els pillen, per dir així, i fins i tot moltes vegades, jo això ho he escoltat més d'una vegada, que no els importa tant que es puguin ficar alguna multa, jo no estic parlant de qüestions penals, sinó de qüestions, diríem, de sancions econòmiques, perquè els surt a compte, no? I clar, al remat la gent té aquesta sensació que cal endurir les penes, cosa que jo hi tinc els meus dubtes en general, sempre quan parlem d'incendis forestals o quan parlem de contaminació pura i dura o quan parlem d'altres pràctiques.
Ivan, què s'hauria de fer per poder combatre millor els delictes mediambientals? Ara mateix l'Andreu ens parlava d'escletxes, no? Com es podria acotar més bé en benefici de tots?
Bé, potser sorprendrà, però per mi la resposta no és eminentment jurídica i el que esmentava l'Andreu, no?, en relació amb les escletxes legals que poden existir. A veure, sí que és cert que hi ha activitats que són contaminants i que estan en funcionament, però ja existeix un règim d'intervenció administrativa per fer un control sobre com funcionen aquestes activitats. El problema en moltes ocasions és que el fet de que existeixi normativa que es pugui aplicar, que es tipifiquin infraccions i que es sancionin aquestes infraccions, molts cops no va acompanyat de medis personals suficients per estar a sobre de totes aquestes activitats. Estic parlant, doncs, específicament de personal de l'administració que estigui ben format o potser fins i tot a nivell de cossos policials que fan una tasca molt important, però que jo tinc la sensació des de la meva praxi que hi ha vegades que falta gent. Com esmentàveu prèviament, l'augment de crims ambientals ha estat significatiu durant els darrers anys i una de les meves percepcions és que molts cops no es dona abast des de l'administració, des de cossos de seguretat o fins i tot des de jutjats i tribunals en ocasions et pots trobar en que són temes que són estranys, per dir-ho d'alguna forma, són molt especialitzats, hi ha molta interrelació amb la normativa administrativa, també amb qüestions científiques, i bé, són temes que són complexos.
Sí, jo aquí la veritat és que coincidís completament amb la qüestió que estava comentant Ivan del personal, del tema dels cossos policials, de la inspecció. Per exemple, les empreses contaminants, sobretot les que emeten gasos, tant siga d'efecte hivernacle, no?, que causen el canvi climàtic, com gasos contaminants per a la salut, els fa falta, bueno, pues, evidentment, una inspecció periòdica, i això és personal, i n'hi ha hagut més d'una vegada i més de dues que n'hi ha hagut mancança en els territoris de l'Estat, i jo soc de València, en particular a València, per ficar-vos el cas, de mancança de personal, i llavors no es podia vigilar bé perquè no n'hi havia mitjans suficients, i per tant no es podia ficar multes que potser correspondrien o no es podia avaluar correctament, no?, com s'estava fent. Llavors jo crec que és fonamental, a banda d'aquesta conscienciació social, etcètera, el disposar de mitjans, perquè al final si tu tens una legislació que no pots fer complir i que les empreses o les persones no se senten obligades a complir perquè saben que no els acabaràs vigilant, passarà una mica, no, del tema. I a banda d'això, no només fa falta personal, sinó personal format. Cal formar a gran part de l'administració pública en qüestions ambientals. Això jo m'ho he trobat moltes vegades i sobta el desconeixement de qüestions ambientals per part de moltíssima gent que s'enfronta a elles, sigui amb procediments administratius, amb tràmits burocràtics de tot tipus, i crec que hi fa falta que millorem, no, el nivell. I per últim, sí que volia dir que potser també n'hi ha un camí, que jo crec que és un camí una mica polèmic, no?, però des de la reforma de la Constitució, que era el medi ambient no és un dret fonamental, doncs ficar-lo com un dret fonamental, o les figures de nous crims, no?, com el d'ecocidi, o la qüestió de donar-li personalitat jurídica a entitats com el Mar Menor o com el Delta de l'Ebre o la Confraria de València, i potser ahir n'hi ha nous camins que jo sé que, que jurídicament són una mica complicats i jo tinc els meus dubtes, no? Però potser en alguns casos sí que tinga sentit abordar-los.
Acabem aquesta conversa marcant-ho en el que és aquesta deriva o canvi climàtic, i fa poc hem sabut que més del 90% del que s'extreu de la Terra no es recupera. L'economia global només ha reaprofitat un 7,2% dels materials que es van extreure, és a dir, que estem instal·lats en una cultura de l'usar i llançar o economia lineal. Són dades d'un estudi recent del Circle of Economy i de la consultora Deloitte. I Ivan, Andreu, som realment conscients del moment crític que vivim?
Bé, jo tinc la sensació de que no som ni remotament conscients del context social en el que estem vivint. Com a societat hem de transitar cap a una disminució del consum, cap a un consum responsable, i que no únicament això ho ha de fer la ciutadania, sinó que des de les administracions i des de les empreses se'ns ha de donar aquesta possibilitat. No es pot posar tota aquesta càrrega en el ciutadà.
Sí, exactament. La qüestió fonamental és canviar estructures socials, perquè els canvis individuals sumen, només els col·lectius transformen, i per a defugir aquesta línia, diríem, tan perillosa que estem transitant cap a un escalfament de 2,5 graus, 3 graus, amb els compromisos actuals, el que cal és ixe canvi, diríem, global i col·lectiu, i just per a tots i totes, és a dir, que no se n'escapen alguns que es puguen pagar, no?, un jet privat o un coet o una estació espacial, sinó que tots i totes estiguem sota les mateixes normes.
Ens ho diu Andreu Escrivà, ambientòleg, doctor en biodiversitat i divulgador. I també hem escoltat fa uns instants Ivan Gortiguela, que és advocat d'Insta, especialitzat en dret ambiental. Ivan, Andreu, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i per la vostra feina.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, una abraçada.